Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. El nefast partit del Barça-Sevilla penalitza doble. Els dos punts que es deixa i l'oxigen que li ha donat el Real Madrid. Albert Díaz, bona tarda.
Bona tarda, Batllori, bona tarda a tothom.
Busquem les notícies del dia. El Barça torna a allunyar-se de la lluita per la Lliga.
Amb l'empat a camp del Betis 1-1, que combinat amb el triomf del Real Madrid davant la Real Societat, fan que els blaugrana estiguin ara a 4 punts del Madrid, líder, que poden ser 7 si els blancs guanyen al València en el partit pendent.
Empat a Sevilla amb polèmica arbitral.
Amb el gol que no va ser a camp del Betis, va entrar, però l'àrbitre no el va donar, i va entrar per molt. I el penal sobre Neymar, que tampoc va veure l'àrbitre. El Barça, com dèiem, es deixa 2 punts a camp del Betis.
Notable per l'Espanyol.
Amb la victòria davant el Sevilla 3-1, un triomf que situa els blanquiblaus a 5 punts d'Europa. Demà es tanca el mercat de fitxatges i Sergio García és avui al Qatar per desvincular-se de l'Al Rayyan.
En bàsquet, el Barça pensa en Navarro fora de les pistes.
La Bomba, que recordem té una temporada més de contracte, amb 36 anys, no ha dit que es vulgui retirar, però el club vol que quan ho faci s'integri a l'estructura de la secció. Ahir reacció de l'equip després de la derrota, la desfeta a l'Eurolliga. Va guanyar el Barça 84-92 a la pista del Baskonia.
En tenis, Rafa Nadal renuncia a la Copa Davis.
I ho fa per esgotament i per consell del metge de l'Espanyola de tenis. Espanya, recordem, afronta la primera eliminatòria del grup mundial de la Davis contra Croàcia del 3 al 5 de febrer. I el recanvi de Nadal és Feliciano López.
Memorable, històrica, la final que vam veure ahir entre Rafa Nadal i Roger Federer. Dos autèntics monstres. Avui analitzem l'actualitat esportiva de la jornada amb Josep Maria Minguella i Poli Rincón. I què estem preguntant a la xarxa?
Al Facebook i al Twitter. En clau Barça, us demanem la raó, l'explicació, l'argument. El Barça es va deixar 2 punts a camp del Betis. Va ser per culpa de l'àrbitre o del mal joc? Estem sortejant una entrada doble pel proper cap de setmana, per dissabte, per aquest partidàs Barça-Atlètic Club. I en clau espanyol, com si fos el títol d'una pel·lícula. I amb interrogant final. Objectiu Europa? Després que l'Espanyol estigui a només 5 punts de les places de privilegi, de les posicions europees i de la victòria de molt de mèrit davant el Sevilla. Sortegem ja des d'avui una entrada doble, dues entrades, una per l'acompanyat, per l'Espanyol Reial Societat, el proper partit del conjunt blanquiblau a casa. Per opinar és molt fàcil. Mur de Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya o a Twitter, @EsportsCope. Batllori, endavant, tot teu.
Gràcies, Albert. El Marc Vairés està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori, la pilota ja roda EsportsCope.
María Jesús ha logrado que le devuelvan todo el dinero cobrado de más por la cláusula suelo de su hipoteca. En total, unos 9.000 euros.
Le habrán sentado
pues
a Gloria,
está,
¿no?
Muy bien, la verdad, porque no nos enteramos en la lectura notarial. No se nombró para nada que es la existencia de esa cláusula.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Ahir al matí, durant una bona estona, es van solapar la final de l'Obert d'Austràlia de tennis i el partit del Villamarín. Nadal va perdre, però noi, quina forma de perdre. Ni un sol retret. A si mateix es pot fer Rafa Nadal, que segur ha pogut dormir ben tranquil aquesta nit, perquè va deixar-ho tot a la pista, des de la primera bola fins a l'última. En canvi, el Barça va perdre 2 punts a Sevilla i a l'equip jo li faig un gran retret, esperar al minut 75 a anar per darrere el marcador per buscar decididament la porteria contrària. Quan t'estàs jugant la Lliga i tens el teu gran rival trontollant, no pots pecar d'indolent. És inadmissible. I després, mentre la final d'Austràlia es decidia mirant l'ull de Falcó, a Sevilla, al Barça, no se li concedia un gol legal que altera el marcador i, per tant, la competició. I el millor és que tenim la solució al problema, però no s'aplica. No té cap sentit.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
Tiempo de juego. El de la cadena, COPE. Comienza el partido, Paco, empate a cero. Sale desde atrás el Barça, vaya fallo de Jeremy Mathieu. El tiro, Ceballos, paradón, paradón. ¡Qué tiro de... de Ceballos para Don a la derecha. Por la parte izquierda, qué partido, cómo acosa. Balón de Petros. Cerca de él está, como siempre, Gerard Piqué.
Vaya manotazo en clarísimo. La cara de Gerard Piqué de Petros.
Muy clara y amarilla clara, se la enseñan al brasileño, sí.
Dominando el Betis el tiro. Al larguero por fuera.
Uy, qué
por
pena.
La parte superior del travesaño. En el minuto 27 de juego de la segunda mitad. Ahí está, con el pie izquierdo por alto para Marc André Ter Stegen sin problemas.
¡Gol!
Cerca del palo izquierdo, Alex Alegría que marca. ¡Qué alegría! Marcó Alex. Ahí está Leo. Balcón del área. Lo deja para André Gómez. Este por la parte izquierda. Jugando para Jordi Alba. De nuevo para Leo. Balcón del área. Leo que busca el espacio para Les Vidal. Va a centrar. Cae Neymar al suelo. Entró, no entró. El balón en
gol,
la línea de gol.
Piden
gol.
Piden gol. Gañita, también Jordi Alba.
Piden gol.
Gol fantasma.
En vivo, casi parecía, digo casi porque no estoy del todo seguro, pero parecía gol.
Ahora ha reaccionado el Barça.
Y antes claro. Neymar había caído, no sé si producto de falta o no.
El jugador que del Betis que saca el balón está totalmente dentro de la portería.
No puede irse. La recupera el propio Leo. La deja para Suárez. ¡Gol! La recuperó Leo, la metió, balón filtrado, balón interior para el uruguayo Pichichi, marca Luis Suárez, minuto 48 final, se saludan Luis Enrique y Víctor, empate a 1, Betis 1, Barça 1, Elena Isaac.
Se retira Luis Suárez que ha salvado un puntito de...
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Cope, del Betis un Barça 1, un marcador que ha combinat amb la victòria del Real Madrid 3-0 davant la Real Societat i de la derrota del Sevilla a Cornellà 3-1, deixa la classificació a primera a la zona alta amb el Real Madrid més líder, 46 punts, un partit menys, Barça segon amb 42, Sevilla tercer també amb 42 i quart i ja força endarrerit Atlètic de Madrid amb 36 punts. La propera jornada tenim Barça Atlètic Club de Bilbao, Celta Real Madrid i Sevilla Villarreal. Partit d'ahir del Barça, que ens deixa dues vies principals de discussió. Una és el nefast partit que va fer el Barça al Benito Villamarín i l'altra és el gol legal no concedit al Barça. Comencem per aquí, tenim l'exàrbitre català Sergi Albert. Sergi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, et truquem no per discutir la jugada, perquè aquesta vegada la jugada és meridiana, és claríssima, la pilota entra. La pregunta que et faria, Sergi, és com pot ser que ni l'àrbitre ni el seu assistent ho vegin?
Mira, l'àrbitre assistent en aquesta ocasió té totes les disculpes del món, perquè és al costat contrari d'on està ell, i per tant, crec que ho entén tothom, això és fàcil, amb el cos està tapant la pilota. Per tant, aquell senyor l'únic que veu és un jugador que es llença, que està mig dintre, mig fora de la porteria, però que no veu la pilota. Qui ha de veure la pilota i l'ha de veure si està ben col·locat i és, vamos, i hauria d'estar-ho, i em va semblar que ho estava, és l'àrbitre, que és Hernández al Cuadrado.
Hernández por Hernández. Però l'assistent és dir, tu creus que està en una mala posició? Però
sí,
el jugador, Mandy, no està por detrás del balón dentro de la porteria?
No, a ver, si l'àrbitre assistent està on tiene que estar, que és a l'altura de la pelota, el jugador se lo tapa.
Pero el jugador está por detrás de la pelota.
Sí, pero se lo tapa. Con su cuerpo le tapa la pelota.
Sí, pero sí, lo que vol dir l'Oli, entenc que és que si el jugador està a dintre de la...
Bueno, no, té mig cos dintre i mig cos fora, no?
No, està dintre.
Bueno, és igual, però és com a l'altre gol que sembla ser que no entra, o
no,
a mi
no
em dona aquesta impressió.
No,
l'altre que no entra, ell, des d'on està, no pot veure si la pilota ha entrat o no ha entrat en la seva totalitat. I a part d'això, no oblideu que hi ha 40 i pico metres,
La distància.
Sí, però des de la tribuna, quizá des de la tribuna se ve mejor.
Sí, claro.
Des de la tribuna los periodistas y el público del Betis y todos vieron que entró.
Eso, porque esa es la posición buena vamos, cenital, una visión cenital, se ve perfecto.
Uh-huh. El tema és que o no ho van veure o no ho van veure bé, però que això, Sergi, s'acabaria si posem una camareta allà al costat d'un pal i ho mirem per una televisió, si entra o no, com fan a moltes altres lligues d'Europa, no?
Mira, a veure, jo et diré fins on m'arriba els mitjans d'informació. Si m'han enganyat on he sentit aquesta informació i on l'he vista, pues m'han enganyat. A veure, en aquest moment hi ha una lliga a Europa, que ja no sé si és l'alemana o la francesa o la italiana o quina és, amb la que porten un rellotge als àrbitres, i quan passa aquesta jugada... Sí. El rellotge li diu gol o no gol. La pilota ha entrat en la seva totalitat o no ha entrat.
Que vibra, no?
Que vibra. Per tant, si no volen solucionar-ho, més clar no ho tenen. Val?
Perquè aquí hi ha dues coses. Una cosa és l'ull de falcó, que jo crec que això és una aplicació, com ja sabeu, moltes lligues, molt fàcil. És posar una càmera i trigues 15 segons en veure si una pilota ha entrat o no. Després hi ha l'altre tema del VAR famós, del videoarbitratge, que... Això ja és molt més discutible, no? Perquè quines jugades rearbitres, quines no...
No, això és el perillós. Per això et deia que jo... A més, ja hi és la tecnologia, ja l'estan provant altres lligues, sí. Que no són les millors lligues del món, per això ho deuen provar-ho, perquè no són les millors del món, i els hi funciona, i aquí no es vol copiar. Però ara jo vull explicar una cosa a les persones que ens escolten a l'emissora. Aviam, qui pot fer tots aquests canvis... és la Real Federació Espanyola de Futbol. Aviam, no carreguem... Jo crec que s'ha de repartir les culpes quan toquen a cadascú, no? El senyor Tebas és de la Lliga de Futbol Professional. Sí, sí. I ell, al respecte de l'arbitratge, no pot fer absolutament res. Absolutament res. Tot això s'ha de debatre, aprovar amb les assemblees de la...
És competència de la federació.
Sí,
però la Lliga com a Lliga no pot dir jo sóc Lliga i vull aplicar el videoarbitratge, no pot ser?
Però resulta que tots sabem les amistats que tenen el senyor Tebas i el senyor Villar. És a dir, no solament no són bones, sinó que són molt dolentes. I per tant es dediquen doncs, a fer-se la punyeta l'una a l'altra. I l'altre li diu que esto va así, que tiene los mejores árbitros del mundo y que no se hace porque a él no le sale de los bemoles y nos va.
Conflicte d'interessos i el perjudicat al futbol
espanyol. És a dir, en la Premier League, Sergi, quien aplica les normes i tal, el ojo del con i tot això que se viene utilizando, és la federació i no los organizadores de la Premier League.
Exactament, això és la federació. Bueno, supongo que están redactados los estatutos como están aquí, es decir, ahora mismo la Federación Española de Fútbol, el único poder que le queda es los árbitros y la selección.
Es decir, Tebas cuando dice, no, el año que viene probaremos eso, está hablando por hablar porque no tiene ninguna competencia para ponerlo en práctica.
No tiene ninguna competencia. Ahora, yo siempre digo una cosa, los equipos que están en primera y segunda A, que son los de la Liga de Fútbol Profesional, bueno, yo sencillamente todos vamos donde está el señor Villar y le decimos, o lo arregla, o lo arregla.
Bueno, y ahora los árbitros son muy profesionales porque pueden llegar a cobrar 300.000 euros al año.
Sí, señor.
Súper profesionales.
Bueno,
se les castiga
con un error.
Se les castiga, se les castiga.
Sí, sí, pero a favor de ellos. Ellos son, y lo digo a vuestro nivel, ellos son como vosotros, son unos empleados.
Sí, sí.
Y claro, y no pueden hacer ni decir nada porque el que se mueve.
Pues, no sale en la foto.
No, sí sale en la foto, pero lo ponen un ratito en la nevera.
¿Pero tú crees que a estos, bueno, si lo hacen mal como el otro día, como ayer, les van a poner en la nevera?
No, porque, a ver, yo no lo pondría porque yo digo que es un error humano. Lo que sí digo, y no me corto nada, es que Hernández no habría de estar en primera división. Pero no por este partido, por todos los otros. Si tú sigues los partidos de Hernández... Y sale a bueno, lo digo técnicamente, a lo mejor a nivel de espectáculo queda bien, pero a nivel técnico es un árbitro deplorable, es sencillamente deplorable. Hay muchos mejor que él en segunda.
A mi em va agradar molt el dia del Sevilla-Real Madrid, el dia aquell del partit de Lliga que remunta el Sevilla, aquell dia em va agradar molt. Em va cridar l'atenció perquè vaig pensar, aquest àrbit ho fa bé.
Bueno, però habitualment no és un bon àrbitre i si arregli, diré, per mi, és la meva opinió, vull dir, no és això, per mi, a segona divisió n'hi ha molt millors que ell, a segona divisió, per tant, ell hauria d'estar a segona i el de segona a primera, però tornem llavors a començar. Com es seleccionen els àrbitres? I aquest és el misteri, no, de la Santíssima Trinitat, no. De tres Santíssimes Trinitats.
Sí, sí.
Bueno, escolta, a veure, puc dir, jo aquí a la Federació Catalana vaig parlar de fer una sèrie de coses per millorar l'arbitratge, posar-les d'experiència per portar-les a la Federació Espanyola, i ningú vol fer res amb el tema arbitral, ni tocar-lo.
Sí, sí. I així estem.
És com si tinguessin
por... No sé a què Villar nos diga fuera. Claro. Diga, hey, vete ya.
Sí, clar, llavors, a partir d'aquí, no, jo no puc fer res.
És una paret, és una paret.
Sergi Albert, gràcies, com sempre.
A vosaltres.
Bona passada.
Adéu.
Anaïs Martí, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Aquesta polèmica d'ahir del gol no concedit al Barça s'hagués pogut evitar molt fàcilment si Espanya s'apliqués la tecnologia, l'ull de Falcó, com es fa ja en les principals lligues europees.
Sí, perquè l'ull de Falcó, o el control en anglès, ja s'utilitza, com deies, en les principals lligues europees. A la Premier existeix des de la temporada 2013-2014, és a dir, aquesta és la quarta temporada amb aquest sistema instaurat. D'altra banda, la Bundesliga, la Lliga Francesa i la italiana van incorporar la tecnologia de gol el curs passat, el 2015-2016. Altres països que fan servir l'ull de Falcó són Holanda, Portugal, Turquia, Austràlia, Estats Units i Qatar. I hem de dir també que aquest sistema va ser homologat i utilitzat a l'Eurocopa de França i també al Mundial de Brasil. Què passa amb la Champions? Doncs que ja s'està utilitzant. Es va estrenar a finals d'aquesta última temporada, és a dir, a la final de Milà, del Real Madrid Atlético, i aquest any ja s'ha incorporat l'ull de Falcó a la fase prèvia i també a la fase de grups. Tota aquesta situació, com deixa la Lliga Espanyola? Doncs, segons ha pogut confirmar el nostre company Isaac Fouto, la Lliga vol incorporar a partir de la temporada que ve el VAR, és a dir, el videoarbitratge. No és l'ull de Falcó, però teòricament amb l'anàlisi de vídeo també es pot acabar amb els gols fantasma. La Lliga Espanyola vol fer servir la Copa del Rei com a banc de proves i a partir d'aquí decidiran si ho incorporen a la Lliga. El videoarbitratge també serà inclòs a Alemanya i a la Premier League a partir de la temporada que ve. La idea que tenen aquestes dues lligues és d'unificar els dos sistemes, tant l'ull de Falcó com el vídeo, per evitar aquestes polèmiques.
Gràcies, Anaïs.
Adeu.
L'ull de Falcó ja s'utilitza a Anglaterra, França, Itàlia, Alemanya, Turquia, Holanda, Portugal i a molts més llocs. O sigui que nosaltres pertanyem al tercer món futbolístic, per dir-ho així. Helena Condis, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Què es va dir al vestidor del Barça d'aquesta acció polèmica?
De portes endins van acabar indignats amb el gol legal anul·lat, prova de això les imatges que va penjar Neymar al seu Instagram demostrant com la pilota entrava i també el clapenal que va rebre ell abans en la mateixa jugada. Però al final del partit cap jugador va anar a demanar explicacions a l'àrbitre, ningú, perquè sabien que el resultat es devia en gran part al seu mal partit, i després en zona mixta van mantenir les formes, tot i veure's perjudicats. Escoltem a Luis Suárez, un dels més desquiciats al camp, i Luis Enrique seguint amb el seu discurs.
Hay una jugada de Leix Vidal, la primera de las dos que se salva en línea, que parece que es gol o que es gol, según se ve en la tele. No sé.
Hombre, parece.
La has visto ya, ¿no?
Es muy gracioso, ¿eh? Parece, ¿eh? Sí, pero no tengo nada que comentar de estas jugadas. Pero, hombre, que tú que la has visto digas que parece.
Sí, es gol,
yo,
sí.
Yo he visto una foto. Muy bien. Pues con eso te quiero decir simplemente que sigo con mi discurso. Mi discurso es que hay que ayudar a los árbitros, la tecnología les puede ayudar, pero en cualquier situación, no solo en las que me favorecen a mí, en las que me perjudiquen también.
Creo que la jugada es clara, las imágenes, no hay que colgar ni ver una imagen, sino que uno estando mismo dentro del campo ahí lo vio claro, primero el penal de Ney, después la jugada que entra claramente, pero bueno, lo único que quedaba es seguir los minutos que restaban para por lo menos empatar el partido.
El Barça perjudicat ahir, per tant, per l'actuació arbitral, però, com a mínim per mi, el Barça ahir no es deixa dos punts al Benito Villamarín per culpa de l'àrbitre, se'ls deixa per culpa del horrorós partit que fa. Ho comentem amb el comentarista COPE, Àngel Pichi Alonso. Pichi, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Barça ahir fa un partit, per mi, molt dolent, el Benito Villamarín, molt dolent.
Home, veritablement va ser dels dies dels partits. I jo recordo que el Barça va estar més imprecís i que va donar més assenteig al rival, sí, certament. Certament.
El que més li pot molestar a la gent és que el Barça va deixar una mica la sensació de que fins que no es veu per darrere el marcador, fins al darrer quart d'hora, no trepitja l'accelerador. Va fer falta veure's per darrere el marcador per anar a buscar decididament la porteria contrària.
Sí, aquesta és la sensació que transmet, que quan es va veure el Barça amb el 0-1 va dir, ara tinc que apretar, no? I que probablement tenia que apretar des del minut 1 en intensitat. I fixa't que a mi l'inici de partit no em va semblar dolent, vull dir, en el sentit que ells presenten avant i el Barça va sortir un parell d'ocasions, molta qualitat des del darrere, i si tu empenyes en dues ocasions, una de Neymar, assistència de Messi, i una altra també de Messi a l'Eix Vidal, no? Però la sensació després va ser, per mi, horrorosa, sensació de que l'equip, bueno, aquest equip, el Barça sense pilota no és Barça, i si no té la pilota no controla el joc, i si no controla el joc no controla el partit. I és cert que el Betis va fer molts mèrits, va pressionar molt bé a dalt, però l'equip està... Si comences a mirar gent i dius, no, si no, és que pràcticament tot, traus a Piqué, i jo crec que la resta està molt per sota el seu nivell.
Sí, a més és un partit que és com si ja l'hem vist moltes vegades aquesta temporada, no? No sé per quina raó el Barça sembla que estigui còmode com cedint la iniciativa a l'equip contrari, perquè fa pocs dies al camp de l'Eibar, també l'Eibar els primers 20-25 minuts porta la iniciativa del partit, i el Barça té equip, hauria de portar ell iniciativa, no el rival.
Sí, però fins a cert punt és factible, perquè és més fàcil al món del futbol, bueno, tota la vida, és més fàcil destruir que construir. Òbviament, si tu has de construir i sortir amb la clau de jugada, perquè aquest és un principi que no, al que no renuncia el Barça, i l'equip contrari et pressiona ahir, pues, lògicament et pot costar molt sortir, perquè és molt més difícil, com dic ja, construir el joc que no que et pressionen per recuperar la pilota, per provocar errors i demés, no? Però és que ahir, la segona part, la sensació és que el Barça, bueno, els 30 primers minuts de la segona part, pràcticament, el Barça va jugar en camp contrari. Això poques vegades li havia passat al Barça. Que un Betis, que tampoc ofensivament té tant de talent, però veritablement ahir va estar molt bé, va pressionar, va recuperar les pilotes allà, va jugar al camp del Barça, i bueno, no ens equivoquéssim, va tenir l'opció de fer el 2-0, que és estat definitiva.
Sí, sí.
No té res a veure, per exemple, l'alineació, no? Que hi havia alguns que no són habituals.
No, jo crec que és més, mira, els tres d'alt van estar desenxufats, i més una miqueta menys, però tant Messi com Luis Suárez van estar molt desenxufats. Messi en moltes ocasions, en molts partits, quan veu que no participa, se'n ve al costat del mig centre i per crear i per tocar, i ho va fer un parell de vegades, o tres, només. Uh-huh. El centre del camp no va tenir la pilota, i no és perquè jugués Rakitic havia fet un partit meravellós de mig centre a... al camp de l'Eibar. Denis havia fet un gran partit l'altre dia aquí, i de cop i volta, d'un dia a l'altre, no passes de ser bo o dolent. Això sí, clar, fins i tot a mi ara m'estava agradant.
Mm-hmm. Sí, sí.
Però la sensació és que col·lectivament l'equip no era capaç, no s'obrien línies de passe, no era capaç de tenir la pilota, i no tenir la pilota, doncs, òbviament, estàs a mercè una mica de l'equip rival, sí. En aquest cas el Betis.
És llàstima, perquè ara feia la sensació que el Barça havia entrat en bona dinàmica, que el Real Madrid estava amb dubtes, i el Barça fa un pas enrere i de retruc li dones aire al teu màxim rival per la Lliga, clar.
Sí, va ser una jornada rodona pel Madrid, amb l'espacada perdent el Sevilla davant d'un molt bon espanyol, no? I sí, és cert que el Barça no... I la sensació que tenia era dir que ara el Barça va fer una ratxa de 15 partits guanyant, sí. I tornarà a estar ahí, que és això, no? I dius, bueno, quan passes una època que tens els problemes, després, quan agafes els bons resultats, pues, vas creixent en confiança, i sí, és la sensació... Bueno, de fet, és que el Barça no podia fallar, perquè si falles, pues, una mica en bandeja li dices, en safata li dices la Lliga al Madrid, i òbviament ara, si el Madrid guanya el camp del València, són 7 punts, molt difícil de recuperar.
I a lo millor l'Atlètic de Madrid i el Barça estaven pensant en el seu partit de Copa de passat demà?
Bueno, sí, és cert que va ser un esforç el Barça l'altre dia, també, perquè recordeu el partit contra la Real Societat, que al minut 90 estava pressionat el Barça, però això, que quan juga el jugador i se ho passa bé, no pensa en el desgast físic que li pot suposar, i jo crec que l'equip no va arribar fresc a Sevilla.
Tu creus que s'ha perdut la Lliga?
No, crec que s'hagi perdut la Lliga. Ja fa dies dèiem que també el Madrid, si guanyava el camp del Sevilla, ja, sense cap dubte, seria campió. Va perdre i... No, si segueixo pensant que la Lliga està. Ha de jugar el Madrid a casa, si és cert, contra el Sevilla i contra l'Arsa, però, bueno, si el Madrid que perdrà algun partit, si després vas tu i guanyes la Lliga, i ja estàs avançadament, no? El que passa que sí, és cert que cada cop l'opció de perdre algun punt pues ja fa que sigui obligat, que vagi a ser obligat a tot, i tenint en compte que el Barça està en les tres competicions i el Madrid està en dos competicions només.
I el tema recurrent del dia d'avui, del tema de la tecnologia, s'ha d'aplicar això de l'ull de Falcó?
Bueno, es que ahí yo creo que no hi ha discussió. Un gol pot significar la salvació d'un equip, que guanya un equip un títol, que entre en UEFA, que entre en Champions, i ahí no hi ha discussió. És gol o no és gol? Una altra cosa és que se pugui discutir l'aplicació del vídeo, és a dir, bueno, i en quines jugades ho fem? Els penals, els fora de joc i fora de joc, els que siguin a l'àrea, els que siguin fora de l'àrea, ahí sí que pot haver debat i discussió, però en el que és el joc del com com el tenis no hi ha cap ni una. És gol o no és gol?
Sí, sí. Estem d'acord. Àngel Pich Alonso, gràcies.
No, realment un plaer.
Helena, com es va justificar el vestidor del Barça, el mal partit d'ahir al Benito Villamarín?
Van fer autocrítica, van assumir el mal partit. Luis Suárez va admetre que van llançar els primers 75 minuts, que els va faltar joc, que els va faltar intensitat, i Luis Enrique ho explicava per les numeroses imprecisions de l'equip. De fet, és un dels partits en què se'l va veure més desesperat amb les pèrdues de pilota del Barça, fins a 52, i el tècnic reconeixia que el Betis va ser superior i se n'anava amb la sensació d'haver guanyat un punt immerescut.
Han hecho unos 30 minutos hasta que han marcado el gol, más o menos, muy buenos, siendo muy superiores a nosotros. Luego el partido, a raíz del 0-1, ellos deciden un poco goles atrás, nosotros hemos hecho algunos cambios y un poco todo ha dado a que pudiéramos tener más el balón en campo contrario y generar más ocasiones de gol. Pero me voy con la sensación de haber ganado un punto y de que el Betis había merecido más.
Valorar que en esta clase de partido de visitante no podemos regalar ni uno, ni cinco, ni 70 minutos como pasó.
Hemos regalado 70 minutos, no li falta raó a Luis Suárez. La pregunta és per què. Helena, l'equip ja està preparant el primer partit que és dimecres, Copa del Rei contra l'Atlètic de Madrid. No sé si Luis Enrique podrà recuperar algú, a Iniesta o...
En principi, Rafinha és el que tindrà l'alta ja per dimecres al Calderón, perquè entrena amb el grup des de dissabte, mentre que Iniesta i Busquets encara recuperen el marge, així que en principi no se'ls espera aquest dimecres. Veurem si contra l'Atlètic Club de dissabte el capità, segons els terminis, quasi segur. Busquets ja ho veurem si per dissabte o ja per la tornada de semifinals de Copa, i dir que avui és l'aniversari d'Arda Turan, que fa 30 anys.
Felicitats per Arda Turan.
Igualment.
Gràcies, Condis.
Adéu.
Igualment.
Una pausa i el debat amb Minguella i Poli.
¿Por qué a mí? Si mi coche siempre duerme en garaje y la verdad, lo tengo impecable.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en el Corte Inglés Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de alfombras, cortinas confeccionadas y cojines. Y un 20% en telas de decoración de las mejores firmas y en stores a medida Luxaflex, Vandalux y Saxun. Blancolor en el Corte Inglés. Hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
Vine a la quinzena excepcional de Comercial Vila Vila i Turisme Sabadell, els teus concessionaris oficials Ford del Vallès. Últimes unitats Ford matriculades amb descomptes de fins al 40%. Sí, sí, el 40%. Aquesta és la teva. Ja ho saps, a Comercial Vila Vila, a Granollers i a Turisme Sabadell. A Sabadell, afanya't, només fins a final de mes. No perdis pistonada.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Ja tinc aquí les càpsules Bracafé preparades, unes càpsules que són compatibles amb la màquina Nespresso. Tinc les càpsules Or, que és cafè normal, aquest que tant li agrada a l'Oliveros.
Tinc ganes de càpsula Or, sí.
També tinc les càpsules de cafè descafeinat. Ja sabeu que les càpsules Bracafé les podeu trobar als millors establiments i franquícies Bracafé. Càpsula Or, no, Oli?
Sí, per càpsula tant? Or, sí.
Molt bé. Minguella, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Això de la càpsula és una bona idea, eh? Ho vaig anar a buscar l'altre dia,
sí?
I queda fenomen.
Oi que sí?
Amb l'Expresso i tal, la meva dona em va donar un cafè que no veig.
Sí, senyor, sí, senyor. Què tal, Poli?
Bueno. Bona tarda. Què tal?
Tu també compres per paquetes.
Jo sí, va comprar-se que viene una tira entera que manda una promoció que tenéis, que és espectacular. No sabes quantes he comprat, por lo menos 40 o 60. No sé, una barbaridad, hemos comprado.
A estas horas, además, ¿verdad?
Bien hecho, bien hecho.
Y además, hay las que dices tú, Joan, de descafeinado, que están magníficas.
¿Verdad que sí?
Y con sabores. ¡Oh, buenísimo! Está, es que el Bracafé es que en sí mismo es una esencia.
Sí, señor.
¡Qué espectáculo! Bracafé.
Bueno, vamos a remangarnos, que hay muchas cosas que comentar.
Sí, sí, sí.
Hay muchas cosas que comentar, Minguella, Minguella.
¿Qué pasa?
Estem parlant molt del gol fantasma. Bé, del gol fantasma no, del gol que sí. No li van donar al Barça, però...
Sí.
Jo, per exemple, crec que el Barça no va perdre... 2 punts ahir al Benito Villamarín per culpa d'aquest error arbitral. Va perdre per l'horrible partit que fa.
Bien dicho, sí, senyor.
Bueno, primer que tot, que no hi hagi tecnologia, ja portem tant temps demanant-ho, que els que manen amb això donen voltes per tot el món i no la porten aquí, totalment inadmissible. Passo pàgina. Una vegada dit això, el que hagués donat el gol no garantitza que guanyis, eh?
Clar.
Ai, ai.
Això no és aquell més el que han fet 1-2. A lo millor després queda 2-1. El futbol és tan...
O 1-3,
que tot sí. Pot ser. Sí. Però dit això, el del Betis va ser una constatació una vegada més, perdoneu-me que sigui molt pesat, que el Barcelona no ha reforçat l'equip. I el Barcelona cada vegada que ha jugat amb 4 o 5 jugadors fora de l'equip, anem a dir titular, que sabem tots, ha fotut un petardasso contra l'Alavés, al camp de l'Hèrcules, ahir. Per què? Perquè aquests jugadors no aporten res. No aporten res millor del que teníem. Ja està. I aquesta és la realitat.
Pero aparte de eso, pero... salieron dormidos, ¿no? Pero también estoy con José María, lo estábamos comentando ahora con Joan aquí, tomando este bra café, de eso, ¿no? Que hay tanta diferencia de ver a Mathieu, a Digne,
claro.
Arda Turán, pero casi yo, siempre. Estando, pero, si me permites... Hay tanta diferencia con otros que juegan con otros 3 o 4. Que
pero, dices, pero a ver, es que, claro, pero José María, si me permites.
Pero claro, es que si no pones a estos, nunca jugarían.
Pero yo, mira, lo mismo que lo digo.
Mira, yo te digo una cosa, Manolo. Ya lo digo de una vez. D'aquests jugadors del Barça, d'aquests que han portat nous, n'hi ha varios que encara no s'ho creuen que estiguin al Barça. Pensen que estan somiant. Perquè mai podien somiar estar a un equip com el Barça. Ja està, home, ja està bé, tu, que cada un assumeixi les seves responsabilitats. Gasten 200 i escaig milions i porten jugadors de segona línia, per favor, però això què és?
¿Qué crees decir, Poli?
Yo, vamos a ver, yo estando de acuerdo en lo que estáis diciendo, pero yo me miro ahora mismo así la alineación por encima y digo, en el Betis, Nahuel, Alex Alegría... En el Barça, Messi, Luis Suárez, Neymar... A ver, que todo eso que están diciendo lleva razón, pero un equipo como el Barça no puede salir en el Benito Villamarín y tirarse 75 minutos
totalmente.
Contemplando el sol de Sevilla, qué bien estamos, nos vamos de tapeo. Eso es imposible, porque ese equipo, aun jugando mal, gana cualquier equipo. Es que estamos hablando de futbolistas que tú dices que Digne, que yo lo entiendo, que no, a lo mejor no tiene nivel para el Barça, pero ya lo quisiera el Betis. Yo dámelo para mí, para
Betis.
Por eso te digo que yo creo que el problema es la actitud.
Claro.
Tanto del planteamiento del partido, y lo comentamos, ¿te acuerdas?, en directo, que el centro del campo, y más cuando el contrario te pone 5, te pone 3 centrales, y te obliga a que los laterales los va a meter en el centro del campo, con los 3 que tienen en el centro del campo, ya tienes superioridad numérica sobre lo que tú tienes puesto. Y yo creo que para que juegue Arda Turán, Denis Suárez y Rakitic, eso no hay por dónde cogerlo. A mí me parece que no hay por dónde cogerlo. ¿Estamos de acuerdo o no?
Poli, el Digne, que es un chaval magnífico, delgadito, tal, no sé qué, o sea, le dije al secretario técnico del Barça, escúchame una cosa, si este Digne lo tiene el Barça y cree que es muy bueno, ¿se lo venderá al Paris Saint-Germain o no? Claro.
Qué bueno. Si te doy la razón, si ahí claro, te doy la razón, si es que llevas toda la razón del mundo.
Tiene todo el dinero del mundo, tiene que estar detrás.
Sí,
el Barça ha ido a buscarle 10 años al brasileño, ¿cómo se llama este loco? Al Thiago Silva y al otro. Y
no se lo han vendido.
Y no se lo han vendido porque no necesitan vender. Si te lo venden, es porque ellos consideran que no sirve para el Paris Saint-Germain.
No sirve
para el Paris Saint-Germain, no sirve para el Barça.
Para el Barça.
Y
ahí estoy...
sirve para la Roma.
Totalment no d'acord contigo.
Estem d'acord, Minguella, però Digne és un d'11, ahí.
No,
tens,
no, no,
tens un mitjà...
No, però és que l'Arda... Perdoneu, graveu lo que jo dic. L'Arda, quan va arribar aquí i va debutar al Barça, em va dir... Vaig dir, a quin puesto jugarà l'Arda? A puesto d'aquí. Tu saps quin puesto té l'Arda?
Ah, el de Neymar. El de Neymar.
I juga al puesto del Neymar?
No, ayer no. Se nota mucho la diferència.
Però jo estic bastant amb el Poli, amb el Poli, amb el que diu, que ahir és un tema més que de jugadors, d'actitud, perquè tu no pots ser que t'esperis al minut, perquè quan tu encaixes un gol, vas a buscar la porteria contrària i en 15 minuts fas 5 oportunitats de gol. Per què t'esperes a rebre un gol?
Quantes
vegades he dit que Arda, Denis Gómez, al mig del camp és anar a morir. Quantes vegades ho he dit?
Però, José María...
Coño, que no tienen carácter, que no tienen fuerza,
pero mira, a mí eso no me vale, porque te voy a decir, o sea, en 6 minutos, 7 minutos, el Barça pudo ganar el partido 1-3.
Sí, pero cambió de jugadores,
Bueno, pero escúchame, vamos a ver. Pero, Oli.
Claro, es que cambió de jugadores, puso a otros mejores.
No, puedes cambiar 3. Había otros 8 que seguían. Pero escucha, dicho esto... Vale, mira, bueno, por dicho esto, escúchame una cosa. Cuando marcó el Betis, es que al minuto siguiente, que estaban todavía los mismos, tuvo las dos ocasiones de los goles. Sí. Es que si el Barça, yo creo, y mira que el Betis jugó bien ayer, hizo un partidazo, pero porque se lo permitió el Barça. Si el Barça sale como tiene que salir el Barça, y siendo el 70% el Barça, gana fácil ayer al Betis.
Yendo
fácil,
a la teoría de José María Minguella, si hubieran jugado de entrada Sergi Roberto y Jordi Alba...
Hombre... carácter, garras, correr, poner la pierna...
¿Tú te acuerdas una cosa que yo te dije en directo? Te dije, es que la banda izquierda del Barcelona me parece surrealista. ¿Te acuerdas que te lo dije en directo?
Claro.
Es que Matías Diñe.
Claro, Arda. Es que no tenía ningún sentido. Esa banda, no, y además, acuérdate que nada más empezar el partido se liaron en la jugada que hicieron en el córner. ¿Te acuerdas que iban a sacar Ter Stegen? Se la dio a Matías la dio ahí, le quitamos el balón. O sea, yo me parece que fueron cosas... Primero, la alineación, el mensaje que tú mandas con la alineación es un poco raro. Para mí me parece. Yo creo que aquí Luis Enrique...
Ya lo ha hecho más veces, Luis Enrique. Bueno, ya. Antes de pegarse el trompazo en Anoeta, lo hizo mucho.
Claro, pero escúchame.
¿Y este año?
¿Quan jugaven dels que jugaven ahir contra l'Alavés? I al camp de l'Hèrcules, que vam empatar 0 amb un equip que el Barça bé el guanya. La majoria d'aquests, home, però si és que... Quan no hi ha qualitat i no hi ha personalitat, el equip lo acusa, tu, i entonces van bajando, los de delante no les llega un balón, y están durmiendo.
Y se contagian y...
Esto ha sido siempre así.
Lo que pasa es que nunca podrían jugar esos jugadores, porque si en el campo Betis no puedes ponerles...
Nunca pueden jugar porque nunca deberían estar en el Barça.
Por eso, siempre jugarían los mismos.
No deberían estar en el Barça.
Ha dicho José María, esa es la clave, José. Ahí estoy de acuerdo contigo al 100%. ¿Que no son futbolistas para venir al Barça? Pues seguramente, estoy de acuerdo contigo. ¿Y para ser titular en el Barça? Pues a lo mejor seguramente no. Ahí es donde está el verdadero problema.
Amigo.
Y ahí es donde hay que pedir responsabilidades.
Ahí está, porque... no hablo del partido de ayer. El partido de ayer es
claro,
un
macho. Claro, no, pero además dices una cosa muy clara. Eso tiene nombre y apellidos. Y como tiene nombre y apellidos, habrá que pedirle responsabilidad, porque los jugadores no llegan solos con la maleta al campo y dice vengo a jugar en el Barça. No me
gusta. El Barça tiene Alcácer todos los partidos en el banquillo.
Todos,
30 tal cual. Millones, todos los partidos. Y cuando va 0-0 o 1-0 como ayer,
tampoco lo
sacan. Por favor. Estos són els fitxatges que tenen que reforçar a l'equip.
No, però aleshores, si posem el Cáceres i no fa gol, també diem que no serveix pel Barça. No, el posem o no el posem?
Perdona, a veure si ho torno a dir i ho graveu. Hi ha jugadors del Barça que pensen que estan somiant, que no creuen que estiguin al Barça.
A mí, ¿sabes lo que me da la sensación desde fuera?
Esta es la realidad.
Y lo mismo que lo he dicho del Madrid, lo digo aquí. Es que a mí me da la sensación de que el proyecto que hay, no hay proyecto. Es que no hay proyecto. No hay una planificación de saber cómo quieres tú llevar el año. Porque si tú me dices...
La idea, Poli, era, teniendo un 11 de gala prácticamente difícil de superar, traer un fondo de armario que pudiera dar descanso a esos jugadores.
Mira, Joan. Fondo de armario. ¿Qué fichat al Sevilla? Que ja porta 3 gols.
Jovetic.
Aquest hi era, eh?
I acaba de llegar, eh? Ha jugat dos medio tiempo.
I el Barça va fitxar Aleix Vidal, que destacava el Sevilla.
Perdona. Qui va fitxar la Roma quan jo em cansava de dir el Barça té de fitxar el Zeko? Mira quants gols porta el Zeko a la Roma.
Uh-huh.
Ah, jugadors que saps que surten i fan gols, i si no juguen, no juguen. Aquest Alcácer, el pobret, que no tinc res contra ell, el dia de l'Eibar li va passar una pilota per mig metro davant, que si és el Luis Suárez s'hi tira amb el nas. I ell està tan acollonit que la va deixar passar perquè fes el gol Neymar.
I jo quiero aportar una cosa importante que lo voy a dejar ahí. Mira, escúchame. Hay futbolistas que en el Sevilla, por ejemplo, o en el Valencia, son extraordinarios, pero no pueden jugar ni en el Madrid ni en el Barça, hazme caso.
Exacto.
El ser extraordinario en estos equipos a lo mejor no te da ni para el banquillo del Madrid.
Pero hay casos de estos Barça, que hasta que no los traes... Tú cuando fichas a André Gómez dices, hombre, es un buen jugador. Luego a lo mejor lo pones a jugar en el Barça y ves que no sirve.
Pero Joan, quédate ahí.
Tu que no tens cap responsabilitat.
Claro.
El que té la responsabilitat de posar 50 milions sobre la taula té de portar jo un jugador que és un crac. Saps qui és l'Andrés Gómez? el Martí Filosia dels anys 70.
És que, claro.
Elegante, sí.
No pot
sí.
jugar. Hostia, ves,
pero no, no, pero Joan ha dicho una cosa buena.
¿Cuánto millones que... y cinco años de contrato? No,
y Martí Filo sea gratis, claro.
No, no, pero
claro,
mira, lo que ha dicho Joan. Mira, la definición de lo que ha dicho Joan. Ha dicho,
está es por Girona y le dices 20. Y
es,
se viene.
Es un buen jugador, pero como buen jugador tienes 300 en la liga. Pero para jugar en el Barça, para quitarle, no para quitarle, como tú bien dices, para suplir, por ejemplo, ¿a quién te puedo decir? Pues a Rakitic, a lo mejor no puedes subir, no puedes suplirle. ¿A quién? A Iniesta, imposible. Porque Iniesta es Iniesta y no, es imposible con el que le ponga.
Sergio.
Pues exactamente, Sergio. Pues no puedes a lo mejor suplir a Busquets con André Gómez. Pero un buen jugador no quiere decir que tú sirvas para jugar en el Barça. Sí. Y menos para ser titular. Para jugar en el Barça y ser titular del Barça hay que tener un nivel ya mucho
golpe
más alto.
Y 8 de golpe es la ruina.
Es la ruina, totalmente de acuerdo.
8 de golpe.
Y además
Pensa
hay que tener mucha personalidad para jugar en cualquiera de los dos equipos. Te hablo del Barça y del Madrid. Para jugar en el Barça y el Madrid es muy difícil, muy complicado, y no solamente hay que ser buen futbolista, sino que tener mucha personalidad para salir al campo y decir, señores, aquí estoy y asumo mi responsabilidad.
Lo que pasa es que para, todo esto hace años, ya digo años, que lo tapa Messi y sus muchachos.
Hombre, claro.
No está bien como ayer.
Pero ¿quién da el pase? Castaña. Pero ¿quién da el pase de gol al final?
Claro, pero pues es que si no perdemos 1-0, claro.
Bueno, amigos, que está
que has fichado, nada, tú.
Ha estado bien este debate acalorado hoy. Está
muy
bien,
bueno, muy bueno.
Buena temperatura, muy
y
bien.
Lo de,
muy
y
bien.
Lo de Tebas y la Liga y la Federación,
bueno.
Lo
dejamos
bueno.
Para otro día. Poli Minguella, gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Deu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
El Barça vol passar pàgina i donar la cara al Calderón.
Soy Gerard Piqué, escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego, amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, Copa, Atlètic de Madrid, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Antonio Ruiz, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Petón, Radovic Antic. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. Deje su mensaje después de la señal.
Cariño, llámame urgentemente, por favor. Nos han entrado a robar en casa. Cuando he llegado estaba la puerta abierta y la cerradura forzada. He asomado un poco y he visto que estaba todo por el suelo, pero no me he atrevido a pasar. Llámame, por favor. No sé qué hacer.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Estoy agotada de estudiar. Mi memoria ya no da para más.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory agiliza tu mente y refuerza tu memoria. Con The Memory te acordarás de todo. The Memory.
I molt bé l'Espanyol davant del Sevilla, 3-1, bon partit de l'equip de Quique Sánchez Flores, un partit que també s'ha de dir bé marcat per aquesta jugada només començar, penal i expulsió, només començar el partit de Nico Pareja, però després havia de guanyar el partit i l'Espanyol ho va fer. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Així que la gent contenta
a
l'Espanyol.
Sí, a 3 puntets de la setena plaça, l'Espanyol fa 4 mesos que no opera a casa, 23.000 espectadors ahir, bona tarda de futbol, Reyes va fer el seu segon gol de la temporada, Marc Navarro, segon partit i segon gol, ni el Tamudo va fer això. Gerard Moreno, 8è gol, només Aspas, que en té 11, és el davant espanyol que té més gols, així darrere ve Gerard Moreno, perfecta comunió amb la grada, i per la nit, dins la tertúlia final del Tiempo de Juego amb Juanma Castaño, l'entrenador Quique Sánchez Flores, un Quique que va fer que l'Espanyol acabés ahir amb 7 jugadors formats a la cantera, al planter del club, és a dir, que ell ha tingut l'atreviment i parla així de bé de la cantera de l'Espanyol.
Esto es muy emocionante porque sí, porque sabemos que tenemos un equipo con propiedad que viene de fuera, pero tenemos muy interiorizado que tenemos un español que respeta la historia. La historia de este equipo respira academia por todas partes y nosotros tenemos la suerte de que no tenemos ni que educarlos, simplemente los orientamos, los formamos y estos chicos al final son oro puro. Nos integran en el club y de alguna forma nos dan el talento y las ganas que necesita el equipo.
Sempre diu el que vol sentir.
Que vocabulari,
eh? Sí, senyor. Són or puro.
Respira, acadèmia.
Sí, sí, i són oro puro. Sí, senyor. Dos dies de festa. Avui, demà, i dimecres tornen a la feina, perquè el proper partit és dissabte a la una del migdia a la Rosaleda.
El partit d'ahir el va veure Sergio García, a la llotja.
Sí, a la llotja privada de l'estadi. Avui és el Qatar per signar la seva desvinculació. Un cop ho faci, el club farà oficial el contracte amb Sergio fins al 2018, com vam avançar dissabte a la tarda, a Tiempo de Juego. El tema de García sempre està una mica relacionat amb el de Caicedo. Ell vol anar al Villarreal, el Villarreal encara no dona el pas per oferir uns diners que a l'Espanyol el convencin, i l'Espanyol no té cap pressa. Si s'ha de quedar, estarà una situació curiosa i quasi insostenible, però l'Espanyol tampoc regalarà Caicedo d'aquí a 36 hores la solució.
Tenim a Javier de Aro, director de Tiempo de Espanyol. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un buen partido ayer, ¿no?
Sí, bastante bueno, y yo creo que, hombre, decir que en el minuto uno se marca todo el partido, pues se puede entender así, pero yo creo que el Sevilla es un gran equipo. Hubo como 20-25 minutos que el Sevilla fue superior al Español después del 1-0, y el Español sí no había puesto intensidad y sobre todo buen juego. Estoy convencido que el Sevilla ayer se hubiera llevado como mínimo un empate. Por lo tanto, creo que hay un mérito increíble del juego del equipo, y bueno, yo sigo manteniendo lo que decía al principio de temporada, que si Quique es un poco más valiente, ahora lo está haciendo, pero claro, también la lectura es decir, no es que antes no había, el equipo no había cogido los sistemas del entrenador, etcétera, etcétera, por eso había que jugar de otra manera. Creo que siendo Quique como lo está haciendo ahora, pues dando oportunidad a gente de la cantera, que además el equipo ha asumido el rol que tiene que ser, yo estoy convencido que vamos a luchar por Europa. Europa no tiene que ser una palabra tabú. Otra cosa es que luego no llegues, pero ¿por qué no? Este equipo puede intentar como mínimo luchar por esa séptima plaza, que estoy convencido que da derecho el año que viene estar en Europa League. Otra cosa es que luego no llegues, pero por lo menos luchar es lo más importante.
És evident que la pel·lícula ha canviat, aquest és un altre Espanyol, no té res a veure amb els de Sergio, Galca i de més, que ja voldríem oblidar tots. Informo, Marc Navarro continuarà de lateral dret titular segur, perquè li encanta aquí que i ho està fent molt bé. Així que una vegada Víctor Sánchez torni a estar bé, tornarà a ser mig centre, cosa que també és una bona notícia per l'Espanyol, penso jo.
És com un fitxatge. Ilusionado con el regreso de Sergio García, ¿crees que eso va a funcionar, Javi?
Bueno, yo voy a comentar una cosa, lo digo porque he estado entrando, he mirado la página, en la web del Al Rayyan, que es el equipo de Sergio.
Ha renovado 3 años.
No, pero dicen, está con fecha 28 de enero, uh-huh, es decir, con fecha del sábado, que el Al Rayyan ha rechazado la oferta del Español. Ojo, es la página web del equipo de Sergio. Por lo tanto, supongo que las negociaciones ojalá sean fáciles, es decir, que se ha ido a Qatar
igual se han puesto duros, ¿no?, para conseguir...
Yo estoy hablando de fecha del sábado, que es la... Claro, yo árabe no sé, por lo tanto tenemos el traductor...
Solo ves la fecha.
No, el traductor y en el traductor lo pone. Es decir, pone que el club ha rechazado la oferta del gerente del Español.
Ya. No, pero esa primera oferta, luego Miguel se pone en duro.
Claro, yo ahí ya no lo sé. Hombre, yo estoy convencido que la noticia que adelantamos el sábado es así, pero que con fecha 28, es decir, no sé si el sábado por la mañana, no tengo ni idea, porque no pone la hora, estaba marcada esa noticia por parte del equipo catarí. Por lo tanto, espero que esta tarde sea
oficial. ¿El Español ha de pagar?
Yo creo que es Sergio
que renuncia a lo que
le toca. Sergio va a ser jugador del Español sí o sí.
Perfecto.
Si no es hoy, será mañana, y si no, pues el miércoles. Otra cuestión es saber el momento en el que le presentan.
Muy bien.
Ya, pero el problema es que el miércoles no puede ser.
Bueno, va a ser máximo mañana.
Sí, eso es.
Claro, hay que
escribirlo
mañana.
Antes del cierre del mercado. Sí, sí.
Claro, lo tienes que escribir mañana.
¿Y Felipe se queda?
Yo creo que lo de Felipe Caicedo y su representante, o su llamado representante, prefiero confinar. Sí, porque no sé, hay gente que miente más que escribe, y por lo tanto lo dejo así. Yo, que Caicedo haga lo que considero oportuno, pero si se queda, uno más. Y como decía aquí, que también su situación sí ahora es difícil, con la llegada de Sergio va a ser mucho más, pero a lo mejor Sergio le convence para que dé un paso hacia adelante y consiga aportar algo más al equipo. Y a mí lo que me gustaría, por ejemplo, también es de cara al partido del sábado frente al Málaga, es decir, la imagen del equipo tiene que ser la que estamos dando, no puede ser la de Valencia, porque si no es un paso hacia adelante, dos hacia atrás. Bien. Y si quieres luchar por Europa, por lo menos para intentar meterte en esa lucha, tienes que como mínimo no perder en Málaga y luego ante la Real Sociedad, bueno, que es un rival que puede estar contigo en esa lucha, pues por lo menos volver a ganar. El equipo está en una línea muy buena y algo me falta también. Creo que 23.000 está muy bien, pero vamos a ver lo que la gente que viene el día de la Real Sociedad, que es un viernes a las 20.45.
Gracias, Javi.
Hasta luego.
Adiós, Quique, caballero.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Quiéreteme, date un caprichito.
Hasta el 5 de febrero, en El Corte Inglés las marcas de moda joven tienen todo con un 50 y un 60% de descuento.
Quiéreteme.
50 y 60% de descuento en marcas de moda joven, solo hasta el 5 de febrero.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Es hora de pensar en ti.
Cláusula suelo. ¿Quieres estar seguro de recuperar todo lo que has pagado de más? En Legalitas estudiamos gratis tu caso. Te ayudamos a calcular lo que te corresponde y a recuperarlo. No pierdas tu tiempo ni tu dinero. Legalitas. 902 100 140. 902 100 140.
Vine a la quinzena excepcional de Comercial Vila Vila i Turisme Sabadell. Els teus concessionaris oficials Ford del Vallès. Últimes unitats Ford matriculades amb descomptes de fins al 40%. Sí, sí, el 40%. Aquesta és la teva. Ja ho saps. A Comercial Vila Vila, a Granollers i a Turisme Sabadell. A Sabadell. Afanya't. Només fins a final de mes. No perdis pistonada.
Bàsquet, Albert, reacció positiva del Barça a Vitoria.
Sí, el Barça que es mou entre el que passa a la pista i la planificació del projecte a curt mig termini. D'aquesta reacció 84-92, quan més ho necessitava, a veure si realment és un punt d'inflexió el que necessita l'equip per la segona part de la temporada, quan comencen a decidir-se els títols, els 3, la Copa, l'Eurolliga i la Lliga. I fixa't, si havia tocat fons l'equip divendres a Europa, pel que diu Antetòmic.
No se puede jugar peor que otro día. El equipo ha reaccionado bien hoy, hemos jugado bien durante 40 minutos, sobre todo en defensa, y luego, bueno, cuando juegas bien en defensa, cosas salen bien en ataque, ¿no? Después de una derrota muy dura en Euroliga y que, bueno, debería reaccionar y hemos hecho buen trabajo.
Ha reaccionat el Barça, estem pendents de l'estat, clar, les lesions continuen. De Koponin, que va patir un fort cop a l'espatlla, aquesta setmana hi ha Euroliga, el dijous fora, a les 7 de la tarda, a pista dels Alguiris, Alguiris-Barça, per cert, avui es tanca el termini per incorporar jugadors de la Lliga Endesa, de la Lliga ACB, aquest 30 de gener. I et dic, a nivell de Navarro, et deia que el Barça es mou entre la planificació de la temporada vinent, del projecte i la realitat. De Navarro sabem que en l'últim any de contracte, tot i que és un contracte que es va prorrogant temporada a temporada, el Barça ja pensa en què fer amb ell. Té 36 anys, el juny en farà 37, i el Barça vol que quan decideixi Navarro, que de moment no ho ha decidit, penjar les botes, s'integri a l'organigrama de la secció. A fer què? Veurem.
Molt bé, gràcies, Albert.
Fins ara.
Un apunt de tenis. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Valjuri? Bona tarda.
Després de jugar a la final de l'Obert d'Austràlia, Rafa Nadal renuncia a la Copa Davis.
Que se juega este fin de semana contra Croacia en Osijek. Han hablado el doctor de la Federación, Luis Cotorro, con la capitana del equipo de Copa Davis, con Chicha Martínez. Lo mejor es que Nadal descanse después de ese Open de Australia. El balear deja sitio a Feliciano López para disputar la primera ronda del Grupo Mundial contra los croatas con Bautista, Carreño y Mar López.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Gil, superstar. Per acabar-ho de rodonir, bona tarda. Així sona el Falcó. Falcó canadenc, eh? Falcó canadenc.
Félix Rodríguez de la Fuente.
Era per acabar-ho de rematar. Bueno, coses que passen, eh? Mira, tard o d'hora havia de passar, eh? Donald Trump fa aquest decret que veta a ciutadans d'origen a 7 països, Síria, Líbia, Iraq, Iran, Sudan, Somàlia i Yemen, de tal manera que aquesta mesura afecta al campió mundial i olímpic de 5.000 i 10.000, Mo Farah, que té passaport britànic, però com té origen somalià, no pot anar
a la seva casa, que està a Oregon, ni tu contactar amb el seu entrenador, Alberto Salazar, que està a Oregon. El 1 de enero de este año, su majestad la reina de Inglaterra me hizo caballero del reino. El 27 de enero, Donald Trump me ha convertido en un extraterrestre, ha dit Mo Farah. Última hora, Bagnoli. L'assaig de l'Atlético de Madrid. Juanfran per davant del lateral dret. Preparar l'eliminatòria de Copa. Casey Stoner, el més ràpid dels tests de MotoGP, ja és oficial. GC arriba a Las Palmas.
Molt bé. Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Adéu, Oli.
Adéu.
Seguiu a la Cope, a Esports Cope. Estem pendents de tot. Que vagi bé.